Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre. La novel·la La força d'un destí, de Martí Gironell, editada per Columna Edicions, és el llibre més venut d'aquest Sant Jordi. Gironell, periodista i escriptor, ja havia estat guardonat amb el Premi Ramon Llull en català aquest any. L'obra explica la història d'un emprenedor català que va marxar de l'Espanya franquista cap als Estats Units i va acabar fent fortuna a Hollywood. Segons els llibreters, a banda d'aquest èxit de Martí Gironell, els llibres més venuts en ficció en català són Jo sóc aquell que va matar Franco, de Joan Lluís Lluís, La dona de la finestra, de A.J. Finn, Quan érem els peripatètics, d'Héctor Lozano, i la novel·la de Sant Jordi, de Màrius Serra. De ficció en castellà, el llibre més venut és Les hijas del capitán, de Maria Dueñas, obra editada per Planeta. I de no ficció en català, Operació Urnes, de Xavier Tadó Gratacós i Laia Vicenç Estaran, és també el llibre més venut. Finalment, destaquem de no ficció en castellà Les almas de Brandon, de César Brandon Nyoju, d'Espasa Libros, i d'infantils i juvenils en català, Contes de bona nit per a nenes rebels, d'Helena Favilli i Francesca Cavallo. Llibres infantils i juvenils en castellà, finalment, el més venut és The Crazy Hacks i La càmera impossible. És aquesta la llista dels llibres més venuts aquest Sant Jordi, en un dia en què Ràdio Estel ha estat, recordem-ho, a l'Ateneu barcelonès. Recordem que les roses i els llibres han tornat a ser protagonistes amb l'habitual ambient als carrers de totes les ciutats i pobles de Catalunya. També destaquem, d'altra banda, que la Conferència Internacional per la Dissolució d'ETA es farà el 4 de maig al País Basc francès, concretament a la localitat de Cambó-le-Ben. A Baiona ho han anunciat avui els observadors internacionals. Fins aquí l'actualitat. Ens quedem avui a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vatskovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Bona tarda de nou i bona diada de Sant Jordi. Encara esperem que l'hàgiu gaudida dins les vostres possibilitats i el temps que hàgiu pogut dedicar a un dia que és magnífic. És la jornada en què es visualitza més l'amor, la fraternitat, el compartir els uns amb els altres, al carrer, amb aquesta alegria primaveral que no sempre és de ple sol, però que dona en totes les situacions un aire, una energia i un rerefons molt especial. Càritas, evidentment, fa seu el missatge transversal i plural de Sant Jordi, a més amb moltes iniciatives. Per exemple, Càritas Diocesana de Barcelona ha tingut durant tot el dia un estand familiar davant de la seu a la plaça Nova, al costat de la catedral. Moltes persones han pogut endur-se una rosa solidària o fer-ne de caramel, també pintar, intercanviar llibres, fer-se una selfie compartint a les xarxes o explicar quin drac agradaria derrotar. Sabem que els dracs d'ara no són com el de Sant Jordi, més enllà de la dimensió de llegenda, sinó sobretot els problemes, les situacions i moltes vegades les necessitats desesperades que moltes persones i famílies tenen quan decideixen anar a les portes de Càritas. Avui el protagonisme és per a la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya. Tenim un programa temàtic que serà segur molt interessant. Primer, després de les notícies, ens acompanyaran en una conversa sobre la comissió, que és nova, Montse Genescà, de Càritas Diocesana de Vic, Paco Pardo, de Girona, i Agustí Adell, de Tortosa. Tots ells formen part d'aquesta nova comissió. I en el testimoni ens acompanyarà Andrea Martins, que és tècnic responsable del projecte La família és la clau, de Càritas Diocesana de Tortosa. També molt pensat per estimular l'acollida, en aquest cas, amb les famílies en el seu conjunt. Això i una miqueta més amb les notícies i l'agenda que ens porta la Montserrat Creus fins a les 9. Tot desitjant-vos que acabeu molt bé la Diada de Sant Jordi, que la compartiu la propera hora amb nosaltres. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i també de la Montserrat Creus, del Lluís Miguel Luna i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El missatge de la caritat.
Escoltem en la reflexió d'avui el president de la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya i també director de Càritas Diocesana de Tortosa, Agustí Castell. Endavant.
Bona vesprada, radioients de la veu de Càritas, en aquest magnífic espai que ens ofereix Ràdio Estel. A Càritas Catalunya, la Càritas Diocesana de Tortosa presideix la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques. Per aquest motiu, avui, aquest serà el tema d'aquest petit comentari. Hi ha tres verbs essencials per a aquelles persones que, com a voluntaris o tècnics, dediquen el seu treball a les nostres seus de Càritas, i són la síntesi de la nostra acció. Aquests tres verbs són el que nosaltres anomenem la triple A: acollir, atendre i acompanyar. El moment de l'acollida és el més important per a la persona que acudeix a Càritas, i sobretot si ho fa per primer cop. I per a nosaltres també, perquè és un exercici de fe. És a Crist a qui atenem, en aquell germà o germana que tenim davant nostre. La primera vegada que una persona ve a Càritas, ho fa, no dic amb por, però sí amb moltes inseguretats. Però la necessitat es pot més que el respecte i a vegades també la vergonya. La primera impressió que li donem és la que guardarà sempre, per la qual cosa tenim cura d'actuar amb amabilitat i la rebem també amb un somriure. Els que tenen la missió d'acollir ho fan des de la proximitat, tant física com emocional. Els rebem amb bones maneres i de manera afable i amb amables gestos. Acollim amb un somriure, com ja hem dit, i fem que no se sentin jutjats. No mirem el problema, sinó a la persona. El segon moment és quan passem a atendre'l, el temps de l'atenció. L'atenció i l'escolta són necessaris perquè la persona se senti reconeguda com a tal. En la conversa no fiscalitzem, perquè un savi ens deia que una persona és aquell ésser que ofereix la seva mà, tanca la boca i obri el cor. Mai som els posseïdors de totes les solucions. Mai anem com a redemptors de ningú, ni més savi ni superiors a ells. Ens interessem per la seva vida, cerquem alternatives per al seu creixement, somiem al seu costat, tractem d'entendre'l i comprendre'l. Es posem en el seu lloc i respectem sempre el seu procés de creixement. I el tercer moment és el tercer de l'acompanyament, perquè la persona, quan ve a nosaltres, mai la deixem sola. Sempre intentem acompanyar-la en el seu procés de creixement i recuperació. Procurem donar-li resposta a les seves mancances, però cal també donar-li suport a la seva autoestima, empoderant-lo perquè sigui capaç de reorientar la seva vida. En aquest procés sempre es col·loca la persona en el seu lloc, és a dir, al centre, i posem sempre l'acció en la promoció per damunt de l'assistencialisme i també possibilitant el seu accés a una formació adient, com per exemple, sempre d'acord també a les seues necessitats. Poden ser unes nocions d'economia domèstica, perquè se sàpiga administrar, o unes xerrades en una psicòloga o un psicòleg, tot depèn dels motius per qual ella s'ha apropat a Càritas. Les necessitats van d'una precarietat econòmica, d'una solitud deguda a l'edat, pot ser una víctima de violència de gènere, pot ser també per adaptació social o per addiccions. Tots els que duem endavant l'acompanyament dels programes i projectes a Càritas no posem l'accent en els quilos d'aliments repartits o en la quantitat de persones que atenem, sinó com les acompanyem, perquè darrere de les xifres sempre hi ha històries que s'han de posar en valor. També creiem que més important que els problemes solucionats sempre és qui ha estat el protagonista de les solucions. Ens mou com a primer objectiu la dignificació de la persona i la creació d'horitzons d'esperança. Nosaltres som persones que acompanyem i alhora també tenim necessitat de ser acompanyats i valorats. Cal propiciar la reflexió i també l'oportunitat d'escoltar en el nostre interior, perquè no totes les acollides i acompanyaments tenen el fi esperat i desitjat, ja que les respostes no són sempre les esperades. Però, bueno, davant d'una decepció, creiem que no és mai el final de la història, sinó l'inici d'una gran aventura. Cada acollida és un repte. Càritas és compartir. Gràcies, estimats radioients, perquè aquesta vesprada m'heu permès compartir amb vostès aquests sentiments i experiències sobre l'acollida. Com diu el Papa Francesc, Càritas és la carícia de l'Església i ho fem realitat acollint, atenent i acompanyant a qui ho necessita. Bona vesprada.
La caritat és notícia.
Aigües Sabadell va presentar dijous, dia 12, el projecte Aigua Clara, adreçat a col·laborar amb els usuaris i usuàries de les entitats socials Càritas i Actua Vallès, amb la finalitat de fomentar la seva inclusió social i la incorporació al mercat laboral. Joan Cristià, director d'Aigua Sabadell, Salvador Ubiols, director de Càritas Diocesana de Terrassa i Alberto Capitán, director d'Actua Vallès, van signar un conveni de col·laboració a la seu social d'Aigua Sabadell.
En el marc del projecte Aigua Clara, personal de diverses àrees i departaments d'Aigua Sabadell formaran els usuaris de les dues entitats, tot traspassant habilitats i coneixements necessaris per poder incorporar-se al mercat laboral, i més concretament al sector de l'aigua. Aquestes formacions les realitzaran els professionals d'Aigua Sabadell de forma voluntària, emmarcades en el Pla de Voluntariat Corporatiu de la Companyia d'Aigües. A més, en paral·lel, també participaran a les formacions docents externs de diversos àmbits, com ara la mediació, la defensa dels drets o l'atenció a les persones. Joan Cristià va explicar que l'objectiu d'Aigua Sabadell és garantir l'accés a l'aigua a tothom, mitjançant el fons social, que s'activa quan les persones tenen l'acreditació de vulnerabilitat de serveis socials, i va desitjar que el projecte que desenvoluparan amb Càritas i Actua Vallès ajudi els usuaris a integrar-se al món laboral. Salvador Obiols va posar en valor la bona entesa amb Aigües Sabadell i els beneficis que aquest tipus de formació tindran en els usuaris de Càritas. I Alberto Capitán va explicar el procés de selecció dels participants en la formació, que s'ha fet tenint en compte diversos factors, com ara el punt de reinserció laboral i social on es troba cada persona, per tal de garantir l'èxit de l'acció.
L'equip Joves amb Valor de Càritas Diocesana de Lleida, en col·laboració amb Comerç Just, va fer el dia 12 d'abril una sessió sobre consum responsable.
Tots plegats van estar esbrinant conceptes com la utilitat, la necessitat, la riquesa o l'impuls de consumir. Es van preguntar si a través del consum responsable es pot transformar la societat. I el debat va quedar obert sobre aquesta última qüestió. Finalment, es van proposar fer un exercici de reflexió sobre els seus hàbits de consum i una recerca sobre els principis del comerç just.
Dilluns passat, va tenir lloc la segona de les conferències sobre economia solidària organitzades per la botiga Fil per Randa de Comerç Just de Càritas Diocesana de Lleida. A la tertúlia van participar Ramon Vicenç, expert en finances ètiques, Joan Escolà, director d'Aspros, i Josep Fernández, gerent de Troballes. Tots tres van parlar d'accions concretes per posar en marxa projectes per millorar l'economia i per aconseguir que aquesta estigui al servei de les persones.
Ramon Vicenç va parlar de les finances ètiques. Joan Escola va explicar la feina dels centres especials de treball i com estan realitzant una acció molt beneficiosa en favor de les persones amb discapacitats. Per la seva banda, Josep Fernández, gerent de Troballes, va explicar que és una empresa d'inserció. Fernández va indicar que Troballes realitza una activitat econòmica per ajudar persones a inserir-se novament a la societat. Els tres experts van destacar la necessitat de conscienciar els ciutadans i consumidors de la necessitat d'utilitzar aquests béns i serveis. En aquesta línia, van reiterar que això anirà en el nostre benefici, ja que a poc les grans companyies, per no perdre clients, imitaran aquestes pràctiques.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El treball caritatiu de la setmana.
Com que avui el protagonisme és per a l'acollida i l'acompanyament a través d'aquesta nova comissió, tot seguit coneixerem tres dels seus representants i, sobretot, els objectius, el treball i la realitat actual que es troba a Catalunya per impulsar aquests dos grans valors de l'ajuda de Càritas, l'acollida i l'acompanyament. Ens acompanyen d'una banda aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona, Montse Genescà, que és referent tècnica d'acollida de Càritas Diocesana de Vic. Bon vespre, benvinguda.
Bon vespre, gràcies.
Gràcies a vostè també. També ens acompanya Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Benvingut, bona tarda,
hola.
Bon vespre.
Bon vespre.
I des de l'estudi del Bisbat de Girona, amb l'ajuda tècnica i logística de l'Àngel Rodríguez, tenim amb nosaltres Paco Pardo, que és el responsable dels programes d'acollida i de salut emocional de Càritas Diocesana de Girona. Paco Pardo, benvingut, bon vespre.
Bon vespre.
Gràcies també per la seva presència. Tant Montse Genescà com Agustí Adell i Paco Pardo són integrants de la Comissió d'Acollida i Acompanyament amb Necessitats Bàsiques també de Càritas Catalunya. Com que és la primera vegada que parlem d'aquesta comissió, per què Càritas Catalunya, aquesta és la primera qüestió que els plantejo, decideix crear aquesta comissió i quines persones la formen?
Sí, sí, si us sembla, ho intervindria jo. Sí.
Endavant, sí, Agustí Adell.
Sí. En principi, totes les comissions que Càritas Catalunya conforma tenen l'objectiu de coordinar les 10 diòcesis catalanes, cadascuna amb el seu àmbit. Llavors, nosaltres vam estar... Primer va sorgir una taula de treball, que parlàvem alrededor del tema de l'alimentació, sobretot perquè hi havia el tema dels plans de la Unió Europea que faciliten aliments en espècie, i a partir d'aquesta taula i de les reflexions que vam anar fent, vam veient que feia falta, a nivell de Càritas de les 10 dioses catalanes, una coordinació, perquè no ens podíem quedar simplement amb el tema de les necessitats bàsiques, sinó que hi havia quelcom més, i que anava molt lligat, i que era realment si volíem fer una atenció integral, tal com està dins dels nostres, de la nostra missió, doncs teníem que aprofundir en això. Llavors l'objectiu seria que això coordinar en estos tres àmbits.
I aquesta comissió s'ha format, Montse Genescau, Paco Pardo, amb les persones que ja s'hi dedicaven més a les pròpies diòcesis, oi?
Sí, exactament. Sí, jo penso que sí. Les persones més especialistes en el tema som les que anem allà representant a cada un la nostra diòcesi. Penso que també és un espai on serveix una mica per unificar línies a nivell català, perquè si no és tothom, hi ha la tendència de fer cada terra fa sa guerra, i hi ha la tendència tothom d'anar una mica per la seva. Llavors penso que és un espai on poder compartir i unificar i informar-nos és preciós.
Sí, si em permeteu també.
Sí, endavant.
A més, amb aquesta idea d'acollir, no? És a dir, d'acollir i acompanyar, no? Perquè a vegades hi ha moltes persones que coneixen l'acció de Càritas, doncs, o pel tema dels aliments, pel tema del rober, de les necessitats més bàsiques, no? Però moltes vegades sempre diguem, no?, que hem d'escoltar les persones, no? Hem d'escoltar-les, hem de veure aviam quins són els seus problemes, inclús amb qui estan relacionats a nivell de serveis socials, quina és la seva xarxa relacional. Sí, però és allò de dir, bueno, anem a veure quina és la problemàtica d'aquesta persona, perquè cada persona per nosaltres és diferent, té els seus problemes, no? I per tant és abans de fer qualsevol acció, doncs ja fem aquesta prèvia, que és aquesta d'acollir, i diguem acompanyar, que hi ha vegades hi ha persones que dius, però els acompanyeu a on, no? És a dir, la qüestió és acompanyar en aquest procés, sí, acompanyant sí. El procés cap a la idea que seria incloure la persona que se senti una altra vegada partícip, una altra vegada a la societat, no?
Participar en la societat a través d'aquesta ajuda impagable, podem dir, que ofereix Càritas, acollint, acompanyant i atenent necessitats bàsiques. Quins objectius es planteja la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya, i què voldria aconseguir?
Sí, en un primer moment el que ens vam plantejar, no, seria fer una anàlisi complet del tema de les necessitats bàsiques, com estem atenent aquestes necessitats bàsiques, i també de l'acollida i de l'acompanyament a nivell de les Càritas en seu a Catalunya. Per tant, l'objectiu és fer una radiografia, intentar fer... ja hem fet unes enquestes bastant pormenoritzades, i d'aquí trauré una anàlisi que ens porta, pues, a fer un pla d'acció per a poder coordinar, tindre criteris comuns, metodologia comú, també per a poder plantejar una mica el discurs de Càritas Catalunya, aglutinar-lo també, no?, i poder llançar directrius per a poder, pues, anar avançant. I avui en dia no només hi ha amb la bona voluntat i n'hi ha prou, no?, sinó que cada dia tenim que estar més formats, tenim que seguir la dinàmica que ens està marcant una miqueta les exigències socials, sí. I per tant tenim que anar avançant en qualitat, tenim que anar avançant en moltes coses, i per tant era molt necessari posar-nos d'acord. Després també tenim un tema de que hi ha Càritas més grans, hi ha Càritas més petites, i això, esta comissió, fa que puguem compartir l'expertesa de cadascú, i ja anem creixent.
Exacte. No, jo, per exemple, amb la línia que deia el Paco, m'agrada molt, perquè jo penso que trobar espais o un lloc físic amb una persona que t'escolti, que siguem referents des de la comunitat cristiana, penso que val la pena dir-ho, perquè no volem fer la feina que fan serveis socials, que la fan molt bé, molt ben feta, eh? Sí. Però sí que la comunitat cristiana tingui una persona, no?, des de Càritas, no?, on sàpiga que hi ha un espai, on primer se l'acull en aquell primer moment, no?, de la persona, no?, de tu a tu, de manera, doncs, això, de manera silenciosa, de manera íntima, no?, i llavors, a més, puguem oferir espais, no?, de trobada, de participació, de projectes més grupals, i finalment a veure, doncs, si aquesta persona es pot incloure o pot fer alguna aportació a la comunitat. Jo penso que és una línia que hem de treballar. No? Sí.
I fixeu-vos una cosa que quan dèiem, no?, parlava de que les persones, doncs, del carrer, no?, quan els hi preguntes què fa Càritas, no?, jo comentaria també el fet de que a vegades aquella bossa d'aliments, aquella bossa de roba, és l'inici. És l'inici, eh? Dins de l'acollida, allò de dir, doncs, aviam, potser a vegades és la necessitat bàsica, però quan comences a gratar, quan comences a crear vincle amb la persona, amb la família, te n'adones que hi ha altres qüestions que també s'han de plantejar, no? Amb els nanos, amb la família en general, inclús en temes de formació, no? Llavors, moltes vegades, és, abans crec que havia comentat l'Agustí, no?, aquesta atenció integral, doncs, va també sí, per aquí, no? És a dir, que no únicament és una acollida únicament per unes necessitats bàsiques, no?, molt bàsiques i tal, sinó que, a més, a partir d'allà, anem a veure quin és l'entorn de la persona, de la família, amb qui es relaciona, i veure, aviam, de poder-lo ajudar a través dels projectes que ja es tenen a totes les diòcesis o a través de la relació que tenim amb altres agents socials. No?
Exacte. Sí, no? Aquí, per exemple, també, Paco, la realitat també que ens trobem a Càritas és que tenim Càritas parroquials petites, on no podem fer grans projectes,
exacte,
no? A lo millor fer una gran infraestructura i tal, sí, però el que sí que podem fer és ser referents en acollida i en acompanyament, sí, això ho podem fer perquè no necessita de grans infraestructures.
Exacte.
Llavors, aquí volem realment que totes les Càritas parroquials puguen destacar per això, no? I ara potser estem bastant identificats en el tema de les necessitats bàsiques, Càritas, i voldríem una miqueta pues, com ser referents en l'acollida.
Sí. És allò de tenir sempre allò com una porta oberta, no? Allò, aquella cosa que, per exemple, potser fa anys enrere potser era com molt natural i ara pues, potser costa més, no? Però I tenir que, sempre aquella porta, no? Aquella llum, aquella porta oberta, no?
I que a vegades, perdoneu, un momentet, ara pensava, per exemple, quan jo feia atenció directa, que a vegades te venien persones que ja no era únicament una necessitat bàsica, no?, d'aliments, de roba, d'ajuda econòmica, sinó també que els escoltis. Hi ha vegades que hi ha persones que estan molt soles, se senten molt soles, i el fet de venir a l'acollida, doncs, se senten com més recolzats, no? I això, és a dir, quan a vegades, diguem, les necessitats bàsiques, dius, també inclús les emocionals, no?
Exacte. Una petició que a vegades no es manifesta fins i tot directament, no?
Correcte.
Sinó que veus que... Exacte. Bé, avui parlem de la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya, coincidint amb el dia de Sant Jordi, també dia molt important, que comentarem un moment al final. Ens acompanya en Montse Genescà, referent tècnica d'acollida de Càritas Diocesana de Vic, Paco Pardo, responsable del programa d'acollida i salut emocional d'aquests dos programes a Càritas Diocesana de Girona, i Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Quin ha estat fins ara el treball que ha realitzat aquesta comissió d'acollida i acompanyament?
Sí, com comentem abans, a part que s'ha fet aquesta reflexió sobre el tema dels aliments, és un tema molt important perquè no ens podem centrar en repartir aliments, sinó que l'aliment té que ser una forma d'aproximar-nos a les persones i de descobrir altres, com comentava ara el Paco, no? A partir d'esta reflexió se va fer un document que donava unes línies a seguir, que la veritat que ens ha ajudat bastant en la formació del voluntariat. I ara volem acabar-ho de completar amb aquesta anàlisi que hem fet a nivell català amb les enquestes. I anar...
Amb reunions periòdiques, no?
Ens anem trobant tres o quatre vegades l'any, i també anem tenint reunions per Skype i anem tenint bastanta comunicació.
Les noves tecnologies són una meravella.
Sí, tant. El primer, el que diu l'Agustí, no? El primer una mica és veure clar, la varietat que tenim d'estils i de projectes a tota la diòcesi. No? Jo crec que aquesta ha sigut, primer de tot, fer un registre una mica dels que som i què tenim cada un dels nostres bisbats per això, perquè, clar, hi ha molta varietat. No? Llavors, primer una mica una presa de contacte amb el que tenim a la realitat, i a partir d'aquí suposo que ara vindrà el procés una mica de marcar les línies i de treball conjunt, no?
Paco, part d'algun comentari més sobre aquest treball fins ara?
Lligat a el que diu la Montse, no? Jo crec que a Càritas el que és important és la riquesa de projectes, de persones, de maneres de fer, no? Llavors, al final, a vegades anem a buscar fora i dius, dins tens una quantitat d'eines i recursos importants. I després un altre tema, jo crec que molt lligat, no?, a l'acollida i l'acompanyament, i és el fet de que hi hagin persones de la comunitat que també vulguin acompanyar, no? És a dir, persones que, i estem parlant del voluntariat, no? És a dir, persones que s'apropen a Càritas, que diuen, és que jo veig el meu veí o veig les persones, vull ajudar, vull dedicar part del meu temps, no? I això també jo crec que és part de la feina de Càritas, no? És a dir, que ajudar els que més ho necessiten, però, a més, fomentar la participació de les persones, no?, de la societat amb l'ajuda dels més vulnerables, no? I és, jo crec que és aquesta riquesa que té Càritas, no?
Quina és la realitat actual a Càritas en relació amb l'acollida i l'acompanyament, sobretot?
Si voleu...
Sí, endavant.
Aviam, tenim actualment, fixeu-vos que sobretot a partir del 2008, no?, quan estalla la crisi i aquests anys, 2009, 2010, 2011, sobretot el que nosaltres, per exemple, vèiem era l'arribada de moltes famílies. És a dir, fins ara s'havia atès molt tot el fenomen migratori, que continua atenent-se, però la novetat era que a partir ja, sobretot 2009 o 2010, comencen a arribar famílies, hi ha famílies, per exemple, que diríem autòctones, no?, que comencen a tenir problemes per pagar la hipoteca, per pagar... Llavors, crec que va ser el gran canvi, no?, és a dir, de la incorporació també de les famílies, no? A partir d'aquí, doncs, clar, tens molta varietat de problemàtiques, no? Hi ha un tema que, per exemple, l'altre dia en parlàvem aquí a Girona, que és el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge és un tema dramàtic, no? Tota la qüestió dels lloguers, tota la qüestió de que ara mateix tenim famílies, que és que una part molt important dels ingressos que tenen a casa els han de dedicar a l'habitatge. I a vegades, han de decidir si pagar l'habitatge o pagar la llum, l'aigua, el gas o la cistella bàsica d'aliments, no? Mm-hmm. Per dir-vos una nota, no?
Sí, és un exemple que en aquest cas preocupa, perquè moltes vegades van sorgint a cada diòcesi, a cada parròquia fins i tot, a cada poble o ciutat, aquestes necessitats, sí, diverses i noves. Montse.
Sí, des de l'àmbit parroquial, per exemple, jo, per la meva experiència d'acompanyament, moltes vegades els serveis d'acollida han sorgit, això, primer han començat doncs, fent entrega, el que dèiem, no?, d'entrega d'aliments, de roba, i a partir d'aquí això ha quedat curt, perquè la gent allà mateix plantejava unes necessitats de ser escoltada, mm-hmm, i unes necessitats que calia recollir de forma com més personal. Llavors, algunes parroquies es van plantejar de dir, escolteu, és que hem de donar espai a que les persones puguin parlar a part de l'estar allà a la tasca. No? I d'aquí han sorgit alguns dels nostres projectes d'acollida a les Càritas parroquials.
Sí, i em sembla també que un repte dels que tenim, no?, també és el tema de intentar que els nostres espais d'acollida no siguin reproduccions de serveis socials, perquè són coses diferents, no perquè siguin ni millors ni pitjors, no? I nosaltres realment el que volem és que la gent se senti realment part d'aquella comunitat quan ve a Càritas i que no se senti com un usuari. Que sigui un més de nosaltres que sap que en esta comunitat pot trobar recolzament i, per tant, un dels reptes que tenim és treballar en la millora dels espais, humanització dels espais,
sí,
les persones que entren allà se sentin ben acollides, que aquell espai és seu.
Sí.
I això és molt important. Tenim un dèficit
sí,
en aquest aspecte,
sí, sí,
que penso que serà alguna de les línies a treballar.
Exacte.
I un altre tema que penso que també segurament que ens trobem i ens trobarem és el fet de que hi ha persones que passen després, com deia l'Agustí o la Montse, no, de ser usuari o participant dels projectes, a fer de voluntari.
Sí.
Que això ja és lo más, no?, podríem,
sí,
dir, no?
Jo crec que cada vegada més ens hem de centrar també quan venen les persones, d'acord, evidentment hi han unes carències que intentem solucionar, però hem de mirar les potencialitats, perquè
exacte,
ens venen moltes persones amb moltes potencialitats, sí, i crec que des de Càritas hem de donar espais de participació, uh-huh, i que aquestes persones també trobin una via per on puguin elles també doncs, participar i decidir en molt de les coses que organitzem Càritas per ells, no? Jo penso que això també és un gran repte que des de la comissió, i això ens ho haurem de plantejar en algun moment.
Avui amb Montse Genescà, de Vic, Paco Pardo, de Girona, i Agustí Adell, de Tortosa, membres de la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya, parlem d'aquesta gran proposta coordinada a nivell de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya i que té Càritas. No sé si a partir del treball d'aquests primers temps de la comissió es podria explorar una mica o fer una primera definició de com hauria de ser l'acollida i l'acompanyament a Càritas.
Ostres.
No sé si la pregunta del millón.
Això.
Va, Paco, tu que parla.
Bueno, jo crec que a vegades quan es parla d'acollida, no, i la gent bueno, et pregunta, bueno, i això de l'acollida, què és l'acollida, això, a Càritas, no? Doncs, bàsicament, és el fet d'entendre què li està passant a la persona, no?, en una situació de vulnerabilitat. És, a més, no només escoltar-la, sinó fer-li, és a dir, transmetre que l'estem escoltant, que l'estem acompanyant, que l'estem atenent, no? I penso que això, parlem de l'acollida, però l'acollida és una mena, és transversal a tots els projectes de Càritas. Estan a l'ADN de Càritas, no?
Sí, jo diria que és això, de vegades hi hem de treure càrrega, perquè a vegades dius, no, acollir, acompanyar, dius, ai, ai, no. No, no, jo penso que és una mica posar-se a les sabates de l'altre, no? Jo
Correcte.
Crec que és posar-se una mica en el lloc de l'altre i d'una forma com molt humil, no? Sense tampoc... de vegades és una presència, també.
Sense grans tecnicismes.
Exactament,
no?
Sense grans tecnicismes. Mm. No, no, és estar allà una presència que t'hi sàpiguen. I clar, que a vegades ens sembla que si no podem donar res o no podem dir un sí, ja no, acollir de vegades vol dir també estar en silenci.
Sí.
Jo, si em deixeu, ja sé que no sóc tècnic com vosaltres, però jo quan penso en una acollida, no, de les que moltes vegades parlem a la teoria, no, jo el primer que m'imagino és, primer que res, un gran somriure. És un espai acollidor, unes plantes, unes butaques, uns quadres, un ambient, no sé, una temperatura agradable, i després la sensació de que no hi ha pressa.
Sí, temps, no? Important.
Si jo, quan entres a un lloc, és allò, important. Quan entres a un lloc, les pròpies persones, en la seva forma d'estar, transmeteixen sense dir res, només veient-te, veuen que no hi ha pressa. Sí. Això per a mi és... Després també m'agradaria una acollida de Càritas. Penso que hi ha espais de participació significa que la persona, nosaltres, no només nosaltres l'ajudem, li fem, no sé què, sinó que ell o ella doncs té aquest espai per a poder parlar. És a dir, m'agradaria... Podríem fer això així? Per què no fem allò? No? Que fos
sí,
un
sí,
més...
Sí.
S'haurien de fer més preguntes.
I després també que les persones tinguin, perdoneu, tinguin capacitat també per a, o sigui, per a poder... Que hi haguen espais de reciprocitat. O sigui, mira, jo sé fer això...
Exacte. Sí, doncs, sí, és el que deia de les potencialitats. Recollir,
per canviar.
Sí.
Que no es creïn relacions de... jo estic aquí, tu estàs allà.
De desigualtat.
De desigualtat.
No, evident.
Jo veig aquestes característiques molt importants.
Sí, i una cosa molt important, ja, no sé si ja per acabar, però sí que no ens pensem que l'acollida ha de ser sempre molt local. Jo crec que també el repte serà anar a trobar les persones en altres llocs que serà fora d'un local. O sigui que pensem també en aquesta idea de que l'acollida estarà allà on hi hagin persones vulnerables o on hi hagin persones i necessitats.
La idea de sortir. Església en sortida també per a Càritas.
Exacte, aquí.
Sí. Sobretot.
Sí. Precisament ahir es presentava a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona un nou pla pastoral amb orientacions d'aquesta diòcesi i precisament el lema és Sortim.
Sortim.
El títol és Sortim.
Aquí.
I això afecta
serà
Càritas.
Serà important, sí.
Sí. Bé, sí, el temps és limitat, això és, però em sembla molt oportú que vostès hagin fet aquestes reflexions sobre el que és la primera atenció, l'acollida, que no és la solució immediata dels problemes. Segurament pot haver-hi persones que sí que arribin amb aquest desig de veure solucionats els problemes, però la primera solució, podem dir, a aquests problemes és aquesta magnífica acollida. Vaja, la descripció que vostès fan és magnífica i els ho agraeixo perquè hem ajudat molt els oients avui a entendre una mica el que és l'acollida i l'acompanyament. Bé, i... una situació ideal d'una Càritas parroquial en relació amb aquests aspectes, quina seria? Perquè això comença moltes vegades en l'àmbit més local, no són només les diocesanes en el seu conjunt.
No, bueno, no sé, tenim Càritas, és que clar, posar noms, no? Però bueno, tenim Càritas, per exemple, que ja comencen, per exemple, Càritas Torelló, Càritas, per exemple, en el nostre bisbe...
Sí, referint-se a Vic, en aquest cas, sí.
Per exemple, doncs, Taradell, no? Doncs, Centelles, Ripoll, Navarcles, no? Hi ha Càritas que... I és que segur que me'n descuido, eh? I no...
Ah. Ui, avui te trucarà no Montse i te diran que no ho sé si te la...
No passa res.
No, tot, un llarg totes, etcètera. Totes la, allò que diu la semilla no està amb totes, eh?
Sí.
A mi, jo estic content perquè sembla que estan naixent, no?, com aquestes noves iniciatives. Pues mira, que estem parlant de Girona, a Tortosa també tenim petits projectes que són, que canvien una miqueta el concepte, sobretot això, com dèiem, no?, de millorar espais, d'oferir reciprocitat. També hi ha diòcesis més grans, que estem veient que a través de la cobertura de necessitats bàsiques estem generant llocs de treball d'inserció social.
Correcte.
Això també...
Això és important.
Aquesta idea és molt important.
És molt important també perquè...
Els aliments i roba, eh?
Clar, i acabem, diguéssim, com de tancar el cercle, no? Perquè, clar, tot és l'acollida, és la part emocional, és la part de necessitats bàsiques, però també després jo, ara, què puc fer? Però jo penso això, que com a... És molt important que hi ha una Càritas parroquial... ja que està acollida, que sigui diferent que no uns serveis socials, que sigui que la gent se senti part i que, a més, la comunitat cristiana estigui implicada.
Sí, perquè, també,
Càritas ja sabem que està oberta a tota persona de bona voluntat. I, per tant, tota persona que se sent, està moguda per l'amor, no?, diem això, doncs pot formar part de Càritas, no? Però, clar, volem ser l'expressió de la comunitat cristiana i, per tant, la comunitat no es pot desvincular i té que estar doncs, recolzant això.
Sí, sí, jo penso que també hem de donar eines
tal com estan fent,
per la fonamentació de la tasca que estem fent. Però, bueno, des de Càritas.
Algun últim comentari, Paco Pardo, des de Girona?
Ho estan fent molt bé, la Montse, de vostè.
Ja fa les seves paraules sobre les Càritas parroquials.
Ens hem sentit molt acollits avui, per tant...
Moltes gràcies. Doncs,
bé, no, cal dir-ho, no?
Doncs gràcies. Els dos espais que tenim, l'estudi de Ràdio Estela Barcelona i l'estudi del Bisbat de Girona, tenen una ambientació adequada. Superen la prova, gràcies.
Supereu.
Els oients no ho veuen, però ja s'ho poden imaginar, que estem sempre aquí en família, la veu de Càritas. Bé, avui és Sant Jordi, segur que han viscut una jornada potser caminant una mica més de l'habitual, o rebent una rosa, o regalant un llibre, o rebent
un
llibre...
Sí, dues coses, hem rebut rosa i hem regalat llibre, això no...
Sí, és un goig,
no faltem a la ciutat.
A més, aquesta és una festa de tot Catalunya, on d'alguna manera, com hem dit al principi del programa avui, rebrota aquest amor, no?, que Càritas fa seu, aquest amor de la gent, de la fraternitat cívica...
Efectivament, i mira, és tan senzill com... de dir, anem a donar una volta, no? I anem a veure uns llibres, ens regalem unes roses. Doncs avui és el dia perfecte per a poder fer això amb el grup de Càritas i amb totes les
moltes
persones.
Moltes Càritas estan fent també activitats i paradetes,
sí,
allò, les roses solidàries i comerç just, també, vull dir que s'ha d'anar i s'ha de voltar.
Benvingudes a totes aquestes iniciatives d'Església en sortida, perquè precisament Sant Jordi és un dia per sortir, sempre que la meteorologia ho permeti, sempre s'intenta algun moment del dia. Gràcies també, Paco Pardo, des de Girona. Suposo que allà també Sant Jordi, festa grossa, eh?
Com sempre.
Com sempre. Dia feiner, però festa grossa.
Exacte, exacte. Sempre queda una estona durant el dia i llavors... Doncs és apropar-se.
Apropar-se allà on es pugui, perquè el dia es fa llarg, també, sí, en el bon sentit.
Però és maco, perquè surts de la feina i llavors, és dir, te trobes a la gent, sobretot nosaltres que estem aquí al centre de Girona, doncs tens la Rambla, i llavors veus gent a tot arreu, no? I és maco.
Sí,
és maco.
I tant. Tothom té la imatge del seu propi lloc, del seu propi ambient, en el cas de Vic, de Tortosa, de Girona i de molts pobles i ciutats de Catalunya. Gràcies. Paco Pardo des de Girona, ell és el responsable dels programes d'acollida i salut emocional de Càritas Diocesana de Girona. Bona nit i fins una altra.
Bona nit, gràcies.
Gràcies també a Montse Genescar, referent tècnica d'acollida de Càritas Diocesana de Vic. Bona nit.
Bon vespre.
Bon vespre. I també a Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Bon vespre.
Bon vespre. Gràcies.
Tots tres, recordem-ho, són membres de la Comissió d'Acollida i Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya. Seguim a la veu de Càritas.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Bon volem conèixer avui en què la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya és protagonisme, un projecte concret que es diu La família és la clau. Ens acompanya per fer-ho la seva tècnic responsable, Andrea Martins. Ella pertany a Càritas Diocesana de Tortosa i, evidentment, a aquesta diòcesi. Argentina de naixement, però ja podem dir que catalana d'adopció. Andrea Martins, bon vespre, benvinguda a Ràdio Estel, a la veu de Càritas.
Bon vespre.
Com estem?
Muy bien, muy bien.
Bé, quan i per què neix aquest projecte La família és la clau? I què és? Ens ho pot explicar una mica tot plegat?
Muy bien. Pues mira, el proyecto La familia es la clave da comienzo, o sea, se inicia en junio de 2014, cuando nos juntamos los 6 o 7 técnicos que somos los que formamos parte de esta diócesis de Tortosa, un poco para dar vida. Íbamos a visitar a una compañera que acababa de tener un bebé, pero también íbamos a dar vida a un proyecto que atendiera de una manera más integral y más cercana a las familias que estaban acudiendo a Cáritas. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que la participación de las personas era algo que nos movilizara y de la cual surgiera algo bonito de ahí.
Avui en el programa hem parlat moltes vegades de l'ajuda, de l'acollida a persones, però també les famílies necessiten sentir en el seu conjunt, no?, aquesta acollida, aquesta ajuda.
Sí, 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 així és.
Sí. Sí, quins són els pilars que formen, que fonamenten el projecte? La família és la clau.
Vale, sobre todo nos vamos a centrar en lo... Bueno, nos propusimos centrarnos en lo que era el grupo familiar, pero también la comunidad cristiana, ¿no? La comunidad cristiana que me refiero tanto al voluntariado de Cáritas como la gente de parroquias que interesada por el proyecto pudiera participar de alguna forma. Y también a la comunidad en general, ¿no? Dar un poco de publicidad al proyecto, pero que se sintiera parte ya desde un comienzo de la comunidad total, ¿no? Las personas participantes, los que acompañamos y la comunidad que nos rodea en sí.
Per tant, la família, podem redundar en el nom, troba una família, una comunitat que l'acull.
Sí, sí, així és.
Quina importància tenen en aquest projecte els espais d'acollida, els acollidors? Bé, què es fa a nivell humà, tot això?
Bueno, son importantísimos. Sí, así como decía nuestro compañero Agustí, cuando se recibe a una persona, lo bonito es recibirla en un lugar en donde la invite a quedarse, sobre todo cuando está atravesando un momento duro en su vida. Entonces, esto puede ser desde un simple lugar donde esté decorado con unas plantas, unos dibujos de los mismos niños que hacen el repaso o las mismas producciones que luego harían las familias cuando se encuentran, pero lo básico es tener este espacio donde ellos decidan quedarse porque tienen ganas de ser escuchados, atendidos y donde también puedan sentirse partícipes de algún cambio. Sobre todo esto, y sí que si hablamos de Cáritas pequeñas o de Cáritas más grandes, eso, los recursos, aunque sean limitados en unas u otras, el cariño y el amor con que se recibe a la familia y a la persona que viene es fundamental, y a lo mejor 3 cosas básicas que estarían bien serían 2 sillas sin mesas entre medio, que siempre lo decimos, y a veces ponemos mesas o lugares que nos separan del otro, pues no, en este caso la acogida y el recibir a estas familias de estos proyectos, los espacios tienen que ser amplios, sin tanto mueble, y que inviten eso, a quedarse.
D'una banda, sobrietat, però d'altra banda, pulcritud,
sí.
I bona, vaja, bon ambient per rebre les persones.
Sí,
avui
sí.
Ens acompanya Andrea Martins, tècnic responsable del projecte La família és la clau de Càritas Diocesana de Tortosa, un projecte que també pot ser un referent per a tot Catalunya. Quin és el paper del voluntariat en aquest projecte?
Bueno, el papel es tan importante como el de las mismas familias, está claro. Sí que estamos detrás del equipo técnico acompañando, pero yo creo que es fundamental que se involucre el voluntariado, por eso se llama voluntario acompañante, ¿no? Porque acompaña a las familias en este proceso, y entonces yo lo considero que es una parte igual que si fueran las mismas familias que vienen ahí a ser atendidas, ¿no? El mismo tiempo, la misma dedicación que se le da a estas familias, ese es el que se tiene que dar al voluntariado.
I suposo que també és fonamental la formació, el que aporta aquesta formació tant per als voluntaris com per als tècnics.
Sí, 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 es fundamental. Yo pienso que es prioritario. Cuando hablábamos del proyecto en los inicios, ¿no? Y cuando conquistábamos o vendíamos un poco el producto a los distintos equipos de Cáritas de la diócesis de Tortosa, hablábamos de un voluntariado comprometido, ¿no? En donde tuviera que pasar por una formación, en donde la relación de ayuda, la mirada al otro desde la igualdad, la mirada al otro desde las posibilidades, más allá de las necesidades que tienen, y la mirada al otro haciéndolo partícipe, ¿no? Y respetando los procesos de cada uno, era un poco nuestro libro guía de viaje y de formación para con los voluntarios y con todos los que estuvieran involucrados en este camino.
Una dimensió d'aquest projecte, La família és la clau, són els plans de desenvolupament familiar. En què consisteixen?
Bueno, esta es una parte más individual, ¿no? Sí que nuestro proyecto está dividido en dos partes. La comunitaria, donde se encuentran las familias, los voluntarios y las personas de la comunidad. Y la parte más individual, que sería como una acogida con un seguimiento, ¿sí? Hacemos un encuentro con las familias, uno o dos para conocerse. Generalmente viene un voluntario acompañante. Y diseñamos un plan de trabajo en distintas áreas, ¿no? En que ellos determinan qué es importante. Ya no es que voy yo o va la voluntaria a decir que hay que trabajar esto, aquello o lo otro, sino que se diseña en conjunto. Y a lo mejor por ahí yo tengo una idea o la voluntaria otra, pero resulta que la familia sola, a través de este encuentro y de estas reuniones, dice, bueno, es verdad que detecto que en lo laboral o que quizás la relación con mis hijos, pues venga, dibujamos aquí un plan, lo creamos, intentamos que se revise, ¿no? Generalmente hacemos una revisión a los 21 días porque dicen que es el tiempo en donde se adquiere un hábito, ¿no? Un cambio, algo, pero hay veces es que la realidad es un poquito diferente y hay que esperar y hay que revisar las cosas con más tiempo. Por eso lo de respetar procesos es importante.
¿Y quin tipus d'acción comunitàries fan vostès? ¿Com aconsegueixen involucrar els participants? I, d'altra banda, també ens pot explicar alguna experiència positiva amb l'acompanyament a les famílies?
Bueno, básicamente cuando hablamos de encuentros comunitarios es encontrarse con estas familias en este espacio acogedor y que invite a quedarse. Y bueno, en los primeros momentos lo que hacíamos, bueno, hicimos con la familia fue presentar el proyecto, porque sí que está muy bien esto de llevar las cosas escritas y tener una idea, unos objetivos, pero también está muy bien esto de dejarte de dar vuelta a todo esto y crear con el otro. Entonces, cuando se crea con el otro, las cosas como que se sienten que están creadas por todos. Entonces, bueno, en estos encuentros lo primero que hicimos fue presentar el proyecto con las ideas de formación, de acompañamiento individual, pero con un espacio en donde ellos pudieran participar y decir, mira, vamos a hacer una lluvia de ideas, que recuerdo en el pueblo de Amposta que así lo empezamos el proyecto, donde ustedes quisieran la formación, a ver qué Cáritas diera. Bueno, esto, aquello, nosotros tenemos estas deficiencias, no podemos pagar el carnet de manipulador o no podemos, vale, perfecto, pues, y también, aparte, yo puedo ofrecer la formación de tal o de cual, desde las mismas familias. Entonces se tenía muy en cuenta esto, tanto lo que podíamos aportar como lo que ellos nos podían aportar desde sus potencialidades. Y bueno, así surgieron talleres de formación, talleres de cuidado personal, escuela de padres, espacios de escucha para papás, porque siempre escuchamos a las madres, pero también nos dimos cuenta de que los padres son importantes y que tengan un lugar para ser escuchados. Tenemos un voluntario que es majísimo en un pueblo de allí, que es de San Carlos de la Rápita, y que es una persona muy acogedora y muy agradable, y que resulta que ahora atiende a un montón de hombres a nivel más individual, porque ellos quieren hablar de ser padres y de cómo. Entonces, bueno, hay muchos espacios y los vamos creando a partir de las necesidades de ellos.
Dues últimes qüestions que plantegem avui a Andrea Martins, tècnic responsable del projecte La família és la clau. Quina resposta hi ha per part de les famílies?
Bueno, la respuesta es bastante positiva porque ya lo decía, al tenerlos como partícipes de la idea, sí que responden y la asistencia viene siendo algo que sí que da gusto saber que, bueno, que te piden más, ¿no? Que hay pueblos en donde vamos cada 15 días y, ay, podrían venir cada semana, pero es imposible porque están a 80 kilómetros de donde salimos, pero hay otros donde sí vamos y venga, qué bien que me encuentro cuando vengo aquí y demás. Entonces, sí que los escucha. Sobre todo, yo creo que es un poco, ¿qué hacemos con ellos? En un inicio, sí que es verdad que los tenemos que atender, que hay necesidades y que hay que cubrirlas, pero este es el inicio del proyecto, que es dar. El camino es darse, ¿no? Porque nos estamos dando, los voluntarios, los técnicos, las mismas personas. Y un poco el final del camino este, de este recorrido, es que ellos salgan empoderados, que sientan que hay un espacio de esperanza, de escucha, que hay un momento en donde hay una mirada y hay un acompañamiento y hay una motivación, ¿no? Y donde vemos desde Cáritas que las personas son un jardín de posibilidades. Entonces, a partir de ahí, ellos surgen y cambian su historia de vida. Però és fundamental esto, el vínculo i el tenerlos en cuenta.
I a part, en les dues dimensions, uh-huh. l'assistència, el donar-se, sí. el donar-ho tot per a aquestes persones i després que siguin elles les que puguin uh-huh. Anar a les arrels d'aquest problema que tenen i el puguin uh-huh. veure solucionat. I hi ha resultats d'aquest tipus en projectes pensats, en clau de procés, en relació amb altres de caràcter més assistencial?
Uh-huh. Bueno, los espacios, lo vuelvo a repetir porque son clave, los espacios de esperanza, ¿no? Estos espacios donde la gente sale reconfortada, ¿no? Donde no te das más que tú y donde al final se va con una alegría, con una confianza en sí misma que los ayuda a mejorarse, a salir de ese bache que tienen, de ese agujero ahí donde están metidos. Y bueno, sobre todo porque también creo que confío y creo que hay una Cáritas diferente en donde está en salida y donde es muy, muy bonito esta salida en conjunto, ¿no? Uh-huh. De las personas y de los que somos Cáritas.
Moltes gràcies, Andrea Martins, tècnic responsable del projecte La Família és la Clau de Cáritas Diocesana de Tortosa. ¿Cuánto tiempo fa que usted vive aquí, a Cataluña?
Pues hace 17 años.
Déu-n'hi-do, ya son unos cuantos años.
Sí, tengo ahí el corazón partido entre una y otra.
Entre Argentina y aquí, lógicamente.
Sí, sí, sí.
Per cert, per tant, ja coneix la festa de Sant Jordi.
I tant.
Suposo que els primers anys li deuria impressionar aquesta festa,
sí,
no?
Sí, 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 es muy bonita, sobre todo porque, bueno, yo amo los libros, pero también amo la vida, amo todo esto de, sí, sí. del compartir y el de darse, y bueno, y ahí sí. esta fiesta nos identifica mucho.
Aquesta visualització també de la primavera. Sí. Amb les roses,
sí,
no?
Sí, 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 exactamente. El tiempo de esperanza y de florecer de
Molt bé.
Texto.
Moltes gràcies novament, Andrea Martins, uh-huh. per haver-nos ofert el seu testimoni. Fins una propera ocasió. Bona nit.
Bona nit, gràcies.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
L'agenda de Càritas, com sempre, a aquesta hora, per tancar ja el programa. Demà dimarts a les 10 del matí, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, presidirà la reunió de la Comissió Permanent de Càritas Diocesana de Terrassa. També demà a les 5 de la tarda, el bisbe de Terrassa presidirà el plenari del Consell Assessor de l'Observatori de la Realitat Social d'aquesta diocesana, Càritas de Terrassa. Encara demà, de 7 de la tarda a 9 del vespre, a la Casa de Cultura de Girona, Càritas Diocesana, Justícia i Pau i la Delegació de Pastoral Obrera del Bisbat de Girona organitzen una taula rodona sota el títol Treball decent i renda ciutadana per garantir la dignitat. Hi participaran Jaume Fàbrega, vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona, Diosdado Toledano, de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, i Xavier Casas, secretari general de la Unió General de Treballadors a les Comarques de Girona. Dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre, es farà la segona sessió del curs titulat Com comprenem i acollim la diversitat, organitzat per l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona, en la qual Paco Aperador, membre de l'equip de migracions de Càritas Espanyola, parlarà sota el títol El fet migratori i el refugi, la diversitat cultural en aquesta societat plural. La inscripció al curs és gratuïta, però cal omplir una fitxa amb les dades personals i adreçar-la a l'adreça escoladeformació@caritasbcn.org. Divendres a la 1 del migdia s'inaugurarà el polígon industrial de la Seu d'Urgell, una empresa de 9 grapats, i es farà un dinar de germanor.
I també divendres a les 8 del vespre al Teatre Monumental de Mataró es farà un acte institucional amb l'actuació del Cor Juvenil Rodamont, dirigit per Glòria Prats, amb motiu del 50è aniversari de Càritas Interparroquial de la capital del Maresme. Fins aquí la veu de Càritas d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Bona diada de Sant Jordi. El que queda, tornem dilluns vinent, 30 d'abril, a les portes ja del 1er de maig. Salutacions del Toni Huguet i el Jordi Carretero a les vies de so, i també de la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.